Música, quina dolçor. No noteu que sou una mica més feliços? Doncs escolta, no tant com a Dinamarca, que és un dels països més feliços del món. I així ho confirmen des del 2012 els informes mundials elaborats de Nacions Unides que mesuren els índexs de felicitat arreu del planeta. A mi m'agradaria saber com ho mesuren, això. Gemma Safont, bona nit.
Bona nit. Resulta que molta gent, sobretot els que vivim en països mediterranis, ens preguntem com és possible que un país amb un clima tan fred, on els hiverns són tan llargs i plujosos i on potser passen un mes sencer sense veure el sol...
No ens ho creiem, eh? No ens ho creiem.
Sigui un dels països més feliços. Doncs resulta que això és possible gràcies a un concepte molt arrelat entre la societat danesa, i tot això ens ho explica l'Albert. Ell és tarragoní i fa tot just un any que viu a Odense.
Tenen aquest concepte que es diu el hygge, que vol dir més o menys satisfacció en les petites coses de cada dia, des de prendre un cafè al costat, a la vora del foc, o coses així, o llegir un llibre quan fa fred a fora. Els encanta molt el tema de decorar la casa. Això ho valoren molt, el tema dels petits plaers de cada dia.
S'escriu H-Y-G-G-E, es pronuncia alguna cosa així com hygge, i no té traducció literal al català, però vindria a ser un estat de pau,
no
de calma...
No podria ser Gustirnin?
Podria ser Gustirnin. I, per cert, adjectiu, es diu hyggeling.
Quina és aquesta essència de hygge? Hygge?
Hygge. Convertir qualsevol espai en un lloc càlid i còmode, però no us deixeu enganyar, el hygge no està en els objectes, sinó que comença per un mateix. Vindria a ser una qüestió d'actitud vital. Ho explica l'escriptora danesa, Cristina Stubb, que fa 29 anys que va venir a Catalunya i en fa 25 que viu a Girona. Ella ha dedicat un llibre a aquest concepte. Es diu Hygge, la recepta danesa de la felicitat. Però, per parlar de felicitat, primer hem de parlar de quins són els valors de la societat danesa.
Evidentment, a Dinamarca es viu molt bé i, a més, hi ha una molt bona xarxa social. L'Estat és un estat en qui podem confiar. Per tant, això fa molt perquè contribueixes a la seguretat de tots els ciutadans. Dinamarca té moltes coses bones en aquest sentit. Hi ha molts anys de democràcia i, per tant, hi ha uns valors ètics molt ben treballats, com la inclusió versus l'exclusió. Per exemple, la gent paga els seus impostos amb molt de gust. A més, ningú se li acudeix enganyar i senta, no? Perquè és que seria com enganyar els teus propis, no? Per tant, tots aquests valors estan molt inculcats i estan una mica, doncs, mostrant que la gent té una molt clara consciència de posar el conjunt per damunt de la individualitat.
En el seu llibre, la Cristina ens dona eines per aplicar el hygge a qualsevol lloc del món i a qualsevol àmbit, en especial a la feina.
Les empreses són molt conscients de la importància de, i aquí passem 8 hores al dia, de vegades més, doncs la importància de crear un ambient hyggelig, que no es crea de cap manera especial, precisament és aprendre a venerar allò que ja tenim, és a dir, l'espai que hi ha i les petites coses del dia a dia. Però crear aquest ambient de dir, ai, doncs anem a estar bé, no? O sigui, no sé, ja sigui portar coca els divendres, ja sigui, sobretot, respectar un bon ambient de treball, l'amabilitat, no criticar els companys, procurar que els treballadors hi estiguin a gust.
Ens està sentint el director de Catalunya Ràdio? M'interessa molt aquest concepte.
Portar
escolta,
coca els divendres
m'ha interessat moltíssim. Ja m'imagino que, com passa amb totes les coses que es posen de moda, que al final m'imagino que ja es deu comercialitzar d'alguna manera, oi? Tot això?
El hygge no es pot vendre en una botiga. No es pot posar objectes hygge a la venda perquè l'objecte hygge és qualsevol cosa que ja tenim, que pot fer... Està més en el que nosaltres decidim fer d'aquell ambient amb allò que ja tenim, venerar el que és quotidià, i això no es pot comercialitzar de cap de les maneres.
No fem del hygge un negoci.
Exacte, però perquè alguns n'han fet, no? Vull dir, bosses, samarretes, tes, de tot.
Sí.
Segurament no hi ha res més poc hyggeling, segons, vaja, estic aprenent amb tu, que anar al supermercat a comprar una pizza congelada i menjar-te-la sola a casa.
Si has de menjar-te una pizza, fes-te-la tu mateixa, i si pot ser, convida els amics, però amb prou temps d'antelació, perquè l'organització també afavoreix a crear un
bon
nivell
rollo.
Òptim de hygge.
Molt bé.
What's for? Is it for the one that you adore? Or is it more the thought?
Han mort les pizzas congelades, aquesta música, jo estic a punt d'estirar-me ja i ja marxar del programa.
Hem parlat del Hugh a la feina.
Exacte.
I un altre dels grans àmbits de la vida on s'aplica aquest concepte és en les relacions socials. Ara et parlaré d'un local de Barcelona.
Clar, perquè a Dinamarca, si no hi podem anar aquesta demà, doncs podem anar aquí, no?
És la Galeria Cosmo, funciona com una cafeteria i també com a galeria d'art, i darrere la barra s'hi amaga el Thomas Norby, que és un danès originari de Copenhagen que va arribar a Barcelona ara fa 14 anys i en fa 9 que va obrir aquesta cafeteria danesa al carrer Enric Granados número 3. I aquest és el seu secret.
¿Qué hicimos distinto? Pues pensamos en tu sala en casa, ¿no? Cómo incluir elementos como sofás, cuadros en la pared, luz, calidad, ambiente, ¿no? Con un poco de música suave, cosas de esos elementos que hace que te sientes como cómodo ahí en casa. Poco a poco el tema de hygge que estamos intentando introducir a los de Barcelona.
Sabem que el hygge i bona educació, perquè jo a vegades quan vaig a segons quin lloc i no em puc sentir amb l'altra persona perquè la música està tota castanya...
Per això és important que la música sigui només música ambient. Sabem que el hygge és una actitud i que no és tangible, però sí que hi ha objectes i materials que contribueixen a crear aquesta atmosfera més càlida.
O sea, como aquí teníamos en el norte, ¿no? Es siempre esos inviernos muy largos, muy oscuros, fríos. O sea, para hacer el día a día un poco más alegre, intentamos... No sé si has ido a Dinamarca, si has fijado en el invierno más que nada, en cada sitio ves velas, siempre velas, velas, siempre. En día y noche, en todas las cafeterías y bares y restaurantes, es ultra importante porque es acogedor. Y nos hace pensar en Navidad, en familia, en momentos como cálidos. De amor y cercanía de amigos.
Amor, amigos, que maco que és ser danès. Jo estic per canviar-me la nacionalitat, perquè aquí, escolta, el que sí que sempre m'he fixat és que quan vaig a llocs danesos la il·luminació és molt important. Suposo que perquè no tenen gaire llum fora, però hi ha un altre tipus d'il·luminació, oi?
Han de crear la llum a dins, a través d'espelmes, de bombetes, que, per cert, recomanen que siguin de 1.800 kW de potència. Aquest seria...
La mida?
Sí. A banda de la llum, hi ha un altre element a tenir en compte, com és el cas dels materials.
Hi ha mucha madera. Madera siempre es importante, porque madera es un material cálido y acogedor, ¿no? No tanto como cristal o metal. Entonces, eso combinado con colores y arte, por ejemplo, y cojines y cosas como así, es otra vez el ambiente, que es más cálido y acogedor.
L'èxit del local d'Enric Granados, la Galeria Cosmo, va fer que el Thomas Norby i la seva parella, la Regina, obrissin dos locals més a Barcelona, que són el Cafè Cometa, el carrer Parlament, i Orion, que està especialitzat en pastissos casolans.
Quina vida, sucre i espelmes, amics. Doncs si parlem també de gastronomia, ara que em treus aquest tema, perquè clar, les galetetes daneses, totes les tenim al cap, aquelles capses blaves, un dels referents danesos a nivell mundial és el Noma, que va situar Dinamarca i la cuina escandinava en el punt de mira d'Europa. És com el bulli d'allà, per entendre'ns,
no? Exacte, i de fet la gràcia d'aquest restaurant és que va revolucionar la cuina tradicional danesa, a base de servir vegetals, fruita acabada de collir de temporada i de quilòmetre zero, i també gràcies a la seva aposta per les coses crues i els ingredients arriscats, com ara la molsa.
Atenció!
Després de tancar durant un any, aquest febrer han tornat a obrir les seves portes totalment renovats en un local diferent del barri de Christianshavn, a Copenhagen.
Doncs escolta, si voleu viure així un moment gastronòmic altament hygge, que m'ho he après, sapigueu que la llista d'espera és llarguíssima, com el bulli més o menys, el bulli encara és més llarga perquè està tancat, però tenim alternatives per tastar la cuina danesa a casa nostra.
Doncs resulta que quan es tracta de trobar restaurants de gastronomia danesa a Catalunya, la tasca es converteix en missió impossible. Li preguntem al Thomas per què passa això i què és el que mengen els danesos.
Apenas hay gastronomía danés en Dinamarca. Porque la comida danesa es pesada. Es como, comemos este, por ejemplo, que he visto en algunos sitios en Barcelona, es un tipo de porridge, exactamente. Como echamos con avena, ¿sabes? Que lo calientas con leche poco a poco y lo comes caliente y es muy espeso. Y te calientas el cuerpo y te llena mucho y, ¿sabes? Te da energía para ir todo el día. Pero la mayoría de la comida es pesada. Yo como muy poca comida danesa en Barcelona, aunque cocino mucho en casa. Hay cosas que aplican, como el tema de canela. Comemos mucho de canela aquí en el norte, esos rollos, y también hay las albóndigas, fricadelas, funcionan.
Home, danès no, però suec, a Barcelona n'hi ha un, es diu Papa Sven, i sí que és veritat que és una mica pesat, però ara que anem cap a l'hivern, en el sentit de mantegues, patates i tot això, escolta...
Té molt més de gust.
A mi m'agrada, a mi m'agrada. I també tens una altra opció, cervesa, sí, oi? També?
Cerveses de la cerveseria Mikeller, si vols tastar les cerveses artesanes, que de fet és una sucursal de Copenhague, aquí a Barcelona.
I això està aquí a Barcelona?
Al carrer València.
Molt bé, escolta, m'ho apunto, i aquesta tarda faré el meu higa amb una birra, i tot serà meravellós.